tal com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, el dia després de la gran apagada. Les nostres comarques estan tornant mica en mica a la normalitat. Tant el Ripollès com la Garrotxa ja tenen el servei de fluid elèctric restablert. Per tant, es funciona, podríem dir-ho així, amb relativa normalitat. El que no acaba d'anar gens bé és la telefonia mòbil. Avui és possible que en el transcurs del programa, tenim diversos convidats en directe, tinguem problemes per tal de poder sentir amb fluidesa totes les comunicacions que tenim ganes de traslladar-vos. A aquesta hora el que heu de saber, el més immediat, sobretot si heu d'agafar un tren, és que avui no n'hi hauran. Rodalies ha suspès el transport ferroviari a tot Catalunya per la inestabilitat de la xarxa. Aquesta matinada ho deia Antonio Carmona, que és el director general de Rodalies.
S'ha treballat tota la nit, tots els equips d'ADIF, Renfe, maquinistes, centres de gestió, centres de control, tallers, personal d'infraestructura, personal d'electrificació, per intentar recuperar un servei mínim. Però al iniciar-se el servei s'ha comprovat que hi havia inestabilitat a la xarxa elèctrica. Això no permetia donar un servei amb seguretat, de que no es poguessin quedar trens aturats en trajecte, i per això s'ha decidit suspendre el servei de Rodalies de Catalunya. El que recomanem als viatgers és utilitzar altres mitjans de transport que puguin estar operatius.
En el cas concret de la Garrotxa, la llum ha tornat a les planes d'Hostoles i ha tornat també a Besalú ben entrada la nit. Mar Puig, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En parlarem de seguida amb l'alcalde del municipi, que el tenim assegut a l'estudi del 5 minuts més. Per cert, Germán Mas, des de Besalú, a última hora d'ahir ens deia això.
Quarts, o sigui, ara fa 8:15, ha arribat la llum. El que passa és que tenim una molt mala cobertura i no tenim servei d'internet.
Així estaven les coses. El dia ahir va ser especialment dur per a alguns veïns que de cop i volta van veure com la seva vida quedava alterada. Un veí del Ripollès li passava coses com aquesta.
I primer preguntes, està obert? M'han dit, sí, ha marxat la llum. Doncs hem entrat, hem agafat tot, i al moment d'anar a pagar, primer funcionava tot amb el generador, però quan ha sigut el moment de pagar nosaltres, ja no hem pogut pagar perquè el generador s'ha apagat, també se li ha acabat la benzina o alguna cosa. I ja està, no hem pogut pagar, ho hem retornat tot, bueno, ho han fet ells, i res, i ara a veure què fem, si torna l'electricitat o no, o marxar, no ho sé.
En el cas concret de la ciutat d'Olot, l'alcalde Agustí Arbós diu que la ciutat va respondre de seguida i que els serveis es van anar restablint malgrat el perill que suposaven cruïlles amb semàfors sense funcionar.
I hem anat identificant tots aquells, sobretot els serveis més elementals, si disposaven de generador, si podien seguir fent la seva activitat, doncs com per exemple l'hospital, que així d'aquesta manera ha estat, no? L'hospital està preparat per aguantar fins a 2 dies, ja té generadors, diguem, 2 dies de gasoil per poder aguantar, i per tant, doncs, de la mateixa manera estava aquí amb els serveis de la policia. També és veritat que, evidentment, doncs, sense llum els semàfors han deixat de funcionar, i no obstant, i aquí també agrair a tothom, doncs, perquè realment no hi ha hagut cap accident de trànsit ni cap incidència remarcable.
Doncs recordeu, l'última hora és que de moment el Red Elèctric Espanyola confirma que el 99 pràcticament per cent del servei elèctric s'està restablint, això sí, amb alts i baixos, però on és un caos avui és en l'àmbit del transport. No hi ha rodalies a tot el país. El dia, però, té altres continguts, com per exemple aquests que us expliquem ara aquí a l'antena del 5 minuts més.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El departament licita la redacció del projecte per reduir les congestions que es produeixen a la C-17 al seu pas per Ripoll. És el departament d'Interior, en especial en cap de setmana. L'obra està valorada en 7 milions d'euros. L'Enric Pérez és conseller comarcal d'Infraestructures.
Doncs la conselleria, atenent a les nostres peticions, ha encarregat aquest projecte per poder augmentar la capacitat del trànsit que pugui absorbir aquesta confluència des de la rotonda de l'Institut Abat Oliva fins a la zona de Can Villaura i a l'entrada de l'autovia de la C-17. Ens n'hem de felicitar perquè vegem, doncs, que hi ha una sensibilitat important des del govern amb la comarca per resoldre aquests problemes, ja no només de mobilitat sinó molts altres.
En seguretat ciutadana, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses decideix eliminar el cos de policia municipal i substituir-lo per guàrdies municipals. Ho explica l'alcalde Ramon Roquer.
De fet, la llei fixa que si vols tenir un cos de policia municipal has de tenir com a mínim 6 agents més un caporal. Ells necessiten patrullar en parelles, ells necessiten també fer horari nocturn, i això per nosaltres suposaria pràcticament el 25% dels recursos humans també a nivell econòmic en quant al capítol 1 del pressupost. Nosaltres necessitem un cos evidentment al carrer, un cos de proximitat, un cos que pugui atendre les necessitats que el poble necessita. Ho hem de poder fer el màxim d'hores possible, per tant, des de ben aviat del matí fins ben tard a la tarda.
La Direcció General de Trànsit i el Servei Català de Trànsit esperen l'aprovació de la rebaixa de la taxa d'alcoholèmia 0,10. El Congrés de Diputats està debatent una nova normativa que aproximaria la taxa a 0. El director general de Trànsit és Pere Navarro.
Tots iguals. Abans hi havia una diferència entre si eres conductor novell o eres professional. No, escolti, miri, s'ha acabat. Lo de l'alcohol i la conducció s'ha acabat. Un, dos, coherència amb les campanyes de comunicació. Campanya de comunicació que fem és sol, hi havia una que deia solo cero tiene cero conseqüència, o l'única taxa segura és 0-0.
Avui també anirem a les preses perquè l'Ajuntament vol fer una plataforma única al carrer Sant Sebastià per millorar la seguretat. L'alcalde és Albert Danés.
En principi serà una plataforma única que marcarem, doncs, habilitarem uns aparcaments en altres zones i allà serà una zona, doncs, que volem que quedi molt neta, realment perquè creiem que per seguretat és molt necessari, i es farà aquella zona en plataforma única. No hi haurà aparcaments, sí que hi haurà només un aparcament de càrrega descàrrega, serà una zona que quedarà molt neta, i alhora també tenim clar que hem d'ubicar i facilitar una zona d'aparcaments per no perjudicar els comerços que hi ha en aquella zona.
I a l'antena dels 5 minuts més, avui també tindrem temps pels esports. I és que el Club Voli Olot s'ha proclamat subcampió de la fase de classificació de la primera divisió catalana, celebrada a la Garrotxa. Després d'aconseguir guanyar el Llars Mundet aquest diumenge, els olotins optaran a les fases d'ascens per pujar de categoria. L'entrenadora del club és la Irene Monconell.
Jo personalment estic molt contenta perquè he vingut nova aquest any, llavors no ens coneixíem ni l'equip ni jo, i bueno, costa un temps sempre l'adaptació i anar-nos coneixent, perquè no tots els jugadors són igual, ni tots els clubs són igual. I estic molt contenta perquè el nostre objectiu que ens hem fixat era arribar a fases, i ho hem complert.
I un any més, i ja en són 72, les edicions que el Club Excursionista de Ripoll organitza la marxa de regularitat per muntanya, una cita clàssica de l'entitat i del calendari dels amants de l'excursionisme. A més, aquest any ha sigut una de les proves puntuables per la 26a Copa de Marxes Tècniques i de Regularitat de la Federació. La valoració és bona. La Ingrid Silva és una de les organitzadores.
Llavors, uns mesos abans, comencem a triar, bueno, circuits que creiem que poden ser factibles per fer, mirant de no passar-nos dels més o menys 12-14 quilòmetres que solen durar, i res, és anar-la fent com 15 vegades abans de fer la marxa i anar comprovant que tots els controls i tot pugui estar correcte.
Esteu escoltant els 5 minuts més, són les 8:08, ens hi posem de seguida.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I ara anem al temps, perquè ens hem llevat amb boires. Dani Ramírez, avui com serà la jornada?
Dia de sol, boires, la temperatura es manté o puja lleugerament, i a la tarda algun ruixat molt aïllat al Pirineu Oriental. Poca cosa. Dimecres pràcticament no plourà, i així acabarem el mes d'abril. Però dijous, divendres i dissabte tindrem una notable pujada de temperatura, farà més calor, i podríem superar els 27-28 graus al prelitoral.
Quina passada! La restauració d'aquest cotxe t'ha quedat brutal. La tapisseria també l'has fet tu?
A Autolot reparem i renovem tots els teixits interiors del teu vehicle. Reparació de seients, volants i sostres. I també la tapisseria relacionada amb el món de la nàutica. Autolot, el teu taller mecànic del centre, just al darrere de l'Ajuntament. A Autolot no et fallem!
Les nostres comarques van recuperant mica en mica la normalitat. En fluid elèctric, pràcticament tant el Ripollès com la Garrotxa ja tenen llum. No podem dir el mateix de la telefonia mòbil, que és un autèntic desastre en aquestes primeres hores del matí. Un dels últims municipis en recuperar la llum ha estat les Planes d'Hostoles. Marc Puig, alcalde, què tal, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per venir als 5 minuts més. Com han estat aquestes hores sense llum a les Planes?
Bé, la veritat que han estat crítiques, amb incertesa de saber què passava, no? No poder contactar amb ningú, teníem la xarxa de rescat en funcionament, però no teníem cap tipus de comunicació ni cap tipus d'informació fins a 3:45 de la tarda, quan vam alçar la veu nosaltres i vam dir, les Planes continuem a les fosques, tot i que es deia que la comarca de la Garrotxa ja havia recuperat el subministrament. Nosaltres vam continuar a les fosques i a partir de 3:45 de la tarda el president del Consell em va trucar, em va dir que hi havia una taula que estava reunit amb el cos de Mossos d'Esquadra i que si necessitàvem alguna cosa, no? Però ens sentim abandonats, ens sentim sols, ens sentim que aquesta taula d'emergències de nivell de comarca no ha funcionat. No pot ser que des de 1:45 del migdia nosaltres intentem posar-nos en contacte a través de l'emissora Rescat amb el canal de comarca que tenim als ajuntaments, no respongui ningú. No pot ser que des de serveis socials no puguem contactar i conèixer les persones que més necessitats tenen per poder-hi anar. Aquí cal fer una reflexió profunda i veure si aquesta taula realment funciona o no funciona, no? Jo tinc la sensació que ens volen en aquesta taula d'emergències només per pagar a final d'any i que a l'hora de la veritat, a l'hora que hi ha una emergència imprevista com va ser la d'ahir, molt diferent de les grans nevades o del temporal Glori o altres inclemències que hem tingut aquí a la comarca, que pots preveure, no? Ha de ser aquesta taula d'emergències, ha de funcionar, i aquesta taula a dia d'avui puc dir que no ha funcionat i estic molt dolgut.
Podríem dir que falta manteniment?
Falta manteniment, jo crec que, bueno, no sabem de què ha vingut, no, aquesta apagada, però sí que crec que falta molta coordinació a nivell de comarca, sobretot per cobrir necessitats bàsiques. Avui, per exemple, a les 7 del matí m'han enviat un WhatsApp des de l'hospital si el CAP podria funcionar. Escolta'm, tenim usuaris que necessiten assistència mèdica o que poden necessitar ajuda. No és avui al matí que us heu de posar en contacte, era ahir, durant l'emergència que teníem. Però que passa que tenim aquesta sensació de ser que hi ha Olot i la seva àrea metropolitana i tot el que se'n va del túnel de la Vall de Mas per avall, o també parlant amb altres companys dels túnels de Castellfabib per avall, ja no som comarca de la Garrotxa, no? I per tant demanem que se'ns tracti de la mateixa manera que Olot i els pobles del voltant.
La seva crítica cap on va? Cap al Consell Comarcal? Cap a la Generalitat? A on apunta Marc Puig?
Bé, bàsicament jo crec que aquí ha faltat comunicació per tots costats, ha faltat comunicació per part de la Generalitat, ha faltat comunicació per part d'aquesta taula d'emergències del Consell Comarcal, i aquí s'ha de fer molta autocrítica a tothom, no? De l'Ajuntament també hem de fer autocrítica, perquè hi ha coses que no han funcionat i per tant hem d'aprendre molt, i crec que amb una emergència com la que hem tingut, que vam tenir ahir, crec que tots hem de reflexionar sobre el que no pot tornar a passar en ple segle XX.
Tristament, a les Planes d'Hostoles ja hi esteu acostumats, a la que cauen quatre gotes us quedeu sense llum i sense telefonia. Entenc que la telefonia tampoc ha funcionat i possiblement ara no sé si teniu telèfon.
Sí, la veritat és que sí.
Mira,
hem marxat i
quina sort, perquè nosaltres no.
Ha estat la gran sorpresa des d'ahir a les 11 de la nit, quan va tornar la llum, que ja vam tornar a tenir i recuperar el 5G i cobertura a tot el municipi.
Hi ha alguna zona, algun nucli que encara estigui sense llum a la Vall d'Hostoles?
Pel que fa al nostre terme, estem ja hem recuperat tot el subministrament ahir al vespre. Va tardar una mica més potser a la zona de les Encies, però no. Ara, des d'ahir al vespre que tenim subministrament i tenim el servei d'aigua garantit.
Presentarà alguna queixa formal en aquest sentit, després del que ha passat?
Presentaré una queixa, una reclamació, per si podem ajudar a les empreses i també perquè es millori aquestes situacions d'emergència, sobretot la comunicació, no, que és molt important. Podem, com a Ajuntament, que som l'administració més propera, i sort que teníem la ràdio que vau fer una grandiosa feina i sabíem què passava a la comarca i què passava a Catalunya, no? Però aquí ha faltat molta comunicació i no pot ser que Generalitat i sobretot Consell no se'ns informi per mi de què podem fer o de com podem comunicar, no, amb els veïns. Nosaltres com a Ajuntament vam desplegar la Brigada Municipal i també Protecció Civil perquè anessin pel carrer, anessin informant que estàvem aquí, que si necessitaven alguna cosa poguessin contactar, i els hi dèiem a la gent: l'Ajuntament, ens trobem en aquest punt, si alguna cosa veniu per poder solucionar qualsevol incidència que es pogués sortir al llarg d'aquesta pagada que vam tenir.
De fet, ahir va ser el dia en què la ràdio va tornar a demostrar el seu valor, perquè realment es van donar missatges molt contradictoris, eh? La Generalitat estava dient en tot moment que la gent s'informés a través dels canals oficials. La pregunta és: quins són els canals oficials? Si els primers missatges es donaven a través de Twitter, si no hi havia cobertura de telefonia mòbil, ningú podia consultar el Twitter. Per tant, a vegades cal una mica més de coherència a l'hora de llançar determinats missatges. Sí que, en canvi, a la ràdio, amb una ràdio a piles, tu la podies escoltar. Per tant, demostra la seva garantia i el seu valor. Marc Puig, alcalde de les Planes d'Hostoles, gràcies per venir als 5 minuts.
Gràcies a vosaltres.
A aquesta hora ens n'anem cap al Ripollès. Estem en condicions de saludar el president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Què tal?
Com estàs? Doncs, com ha anat el Ripollès aquesta apagada? Quines incidències heu tingut? La comarca té llum ara mateix a tot arreu?
Sí, de fet, nosaltres, jo per la informació que en tinc, doncs ahir a la tarda doncs ja gairebé el que era la llum o tots els municipis en tenien. Per tant, en aquest sentit, doncs no va haver-hi masses incidències.
Per tant, podem dir que el Ripollès va ser una de les comarques afectades, com totes les altres, però en canvi va ser de les primeres de Catalunya en recuperar aquest fluid elèctric, no?
Sí, jo precisament doncs aquí a Llanars, cap allà a les dues, als voltants d'aquelles hores ja se'ns havia restablert la llum. El que sí, doncs, va quedar una mica amb més incertesa i segons quins pobles és el tema de la telefonia mòbil, que van arribant, marxava, tornava a venir, vull dir, fins al vespre no va estar del tot normalitzat, però en principi, doncs, bé, no va haver-hi masses incidències. L'única cosa sí que, com bé escoltava l'alcalde, doncs que va haver-hi uns moments que, fins que, doncs, que va haver-hi una certa incertesa, vull dir que quedes sense telèfon, sense llum, sense res, i realment doncs si s'arriba doncs a perllongar aquesta situació, doncs es creien situacions, jo diria, força complicades. Jo tinc de dir que en aquest cas nostre doncs no va ser així, vull dir que, però bé, penso que cal fer una reflexió doncs de les possibles eventualitats que es poden presentar en casos d'aquesta manera, doncs tenir-ho previst per solucionar-ho millor moltes coses. Sí.
Ara sentíem l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, queixant-se precisament d'aquesta falta de coordinació. En el cas concret del Ripollès, què creu vostè que caldria millorar quan passen aquest tipus de coses?
Bé, d'entrada jo penso que com a ajuntaments hauríem de buscar doncs la solució ja per tenir alguna cosa que substitueixi aquesta manca de llum, diguéssim, en els mateixos ajuntaments, no, diguéssim, o menys per assegurar que poguéssim tenir doncs aquest restabliment, diguéssim, amb generadors o coses d'aquestes. I després, com bé deia, doncs també doncs mirar aquestes taules que tenim d'emergència, doncs que acabin de rullar de bé. Però ja dic, en el nostre cas aquest no va ser el problema, però sí que un cop veus tota la situació de tothom, de com ha anat la cosa, doncs a vegades penses doncs que sí, que poder aniria bé que ens ho plantegéssim, perquè són casos molt, molt aïllats, de moment extrems, però passen a vegades, i quan passen, doncs si no estem preparats podem tenir forces problemes.
Doncs Amadeu Rossell, president del Consell Comarcal del Ripollès, gràcies per acompanyar-nos avui aquí a l'antena dels 5 minuts més. Evidentment, davant de qualsevol incidència, micròfons oberts a les nostres emissores. Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bé, aquesta hora totes les mirades estan posades en Rodalies. Estem a l'espera de que surti, no sé si serà en el transcurs d'aquesta hora o no, però que el president de la Generalitat, Salvador Illa, faci compareixença a aquesta hora. De fet, el faristol està a punt, per tant, calculem que en poca estona pot aparèixer. Si és així, el seguirem en directe. Dèiem que aquesta hora les Rodalies no funcionen, els trens estan parats a tot el país per la inestabilitat elèctrica, i això, evidentment, està convertint la jornada en un caos a totes les estacions del país, també, per exemple, a l'estació de Ripoll. Tots aquells usuaris, o a qualsevol estació de tren de la comarca del Ripollès, i també la de Torelló, perquè alguns veïns de la Garrotxa l'utilitzen com a plataforma llançadera per anar cap a Barcelona, doncs bé, heu de saber que avui no hi ha trens i, per tant, haureu de buscar vies alternatives, mai més ben dit. L'Antonio Carmona és el director general de Rodalies.
S'ha treballat tota la nit, tots els equips de DIF, Renfe, maquinistes, centres de gestió, centres de control, tallers, personal d'infraestructura, personal d'electrificació, per intentar recuperar un servei mínim, però al iniciar-se el servei s'ha comprovat que hi havia inestabilitat a la xarxa elèctrica. Això no permetia donar un servei amb seguretat, de que no es poguessin quedar trens aturats en trajecte, i per això s'ha decidit suspendre el servei de Rodalies de Catalunya. El que recomanem als viatgers és utilitzar altres mitjans de transport que puguin estar operatius.
Avui, de fet, serà un dia especialment caòtic arreu del país, precisament per aquesta circumstància, per aquesta falta de funcionament, recordem, de trens a tot Catalunya, sense excepció. El calendari de recuperació total, ara per ara, és incert.
Ara mateix no podem donar previsió. Els tècnics estan analitzant la situació, i en el moment que tinguem certesa de que la xarxa elèctrica funciona de forma correcta, podrem tornar a recuperar el servei, però la situació ara mateix és de suspensió total del servei de Rodalies de Catalunya.
A aquesta hora saludem a Santi Reixac, que és el president del Consell Comarcal de la Garrotxa. Senyor Reixac, què tal, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, com han funcionat les coses a la Garrotxa durant aquesta apagada que hem tingut aquest dilluns? Quina és la valoració? Com estem ara mateix?
Ara mateix podem dir que tots els municipis de la Garrotxa, doncs, tenen llum, que ahir va ser un tema complicat. A partir de les dues va començar a arribar altre cop el llum amb uns pobles, d'aquí, doncs, per exemple, doncs, hi havia Sant Joan les Fonts, el Vall de Bianya, les Preses, Tortellà, que va tardar una mica més, i els que estaven sense llum, que era Besalú, Maià de Montcal, Beuda, Sant Aniol, Les Planes, Sant Feliu, aquests no en tenien. Sant Feliu i Les Planes i Sant Aniol, aquests, fins a les 12 de la nit no els hi ha arribat el llum, però ara podem dir que tots tenen llum.
Senyor Reixac, més enllà d'això, la telefonia mòbil continua sent un gran problema encara ara, vostè estem parlant a través del WhatsApp, per això teniu, els oients rebeu aquesta qualitat sonora, que entenem que no és la més òptima, però és la que ens permet el sistema ara mateix. Cal millorar aquesta telefonia mòbil?
Jo crec que sí, que cal millorar, i perquè a vegades ja en temps normals i hi ha problemes de cobertura amb alguns municipis, jo crec que això s'ha de millorar. Nosaltres ahir el que vàrem fer va ser, doncs, fer reunions a la sala d'emergències, vàrem mirar d'anar connectant en tots els municipis, però n'hi havia alguns que era impossible connectar-se. A partir d'aquí també vàrem agafar, doncs, posar en marxa les emissores del CECAT, amb això ens podem comunicar tots els ajuntaments, diguéssim, de la comarca, i en cas de que hi hagi alguna emergència, doncs mirar d'anar-ho solventant. Bueno, jo crec que anem aprenguent, eh? Sempre hi ha coses a millorar, i que són les coses que hem de posar sobre la taula, a veure amb què podem anar millorant.
Però té l'alcalde de les Planes d'Hostoles una mica enfadat, senyor Reixac, perquè diu que la taula d'emergències de la Garrotxa no ha acabat de funcionar com tocaria. Assegura que hi va estar trucant durant molta estona i que ningú agafava ni el telèfon ni el sistema amb els que vostès es comuniquen. Li ha arribat aquesta queixa per part de l'alcalde de les Planes d'Hostoles?
Sí, he estat parlant amb ell. Nosaltres també intentàvem connectar-nos amb ell i tampoc podíem. És que va ser un tema que ens va sobrepassar una mica tots. Hi ha coses que les hem de millorar, també hi ha coses que, o sigui, hem d'afegir al nostre grup d'emergència segurament gent del Consorci de Benestar Social, i hi ha tota una sèrie de coses que les hem d'anar millorant. Però vàrem estar intentant parlar amb ell, jo també vaig parlar encara i vespre, saber que tenia llum, i escolta, el que hem de fer és millorar amb les coses que hem pogut fallar.
Quines són les coses que al seu criteri han fallat?
Bueno, és que al fallar el tema de cobertura aquí estem tan ben acostumats que per telèfon ho arreglem tot i això doncs va fallar. Llavors el que hem de millorar és el tema d'aquestes emissores que tenim de CECAT i a partir d'aquí doncs enfocar-ho d'una altra manera. Escolta, i treballarem de seguit i a partir d'avui ja ens hi posem en tot això. Sempre hi ha coses que s'han de millorar, i estem d'acord, però com que es queda sense cobertura és que és una cosa que ens sobrepassa a tots.
No sé si vol afegir alguna cosa més, senyor Reixac. Podríem dir que la Garrotxa va tornant mica en mica a la normalitat, malgrat aquests problemes que encara hi ha amb la telefonia, no?
I tant, i a partir d'avui el que fem és tornar-nos a comunicar tots plegats i mirar-nos a solucionar. Ara més que tot són temes de cobertura. El tenir llum, això ens ha ajudat a tots ara que tot segueixi normalitzant-se, no?
Doncs li agraïm que hagi atès la trucada dels 5 minuts més i estarem pendents doncs, de l'evolució de tot plegat. Santi Reixac, president del Consell Comarcal de la Garrotxa. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies.
Ahir algunes incidències que es van produir doncs, van enganxar de ple als ciutadans de les nostres comarques. Per exemple, un veí del Ripollès li passava això.
I primer preguntes, està obert? M'han dit, sí, sí, ha marxat la llum. Doncs hem entrat, hem agafat tot, i al moment d'anar a pagar, primer funcionava tot amb el generador, però quan ha sigut el moment de pagar nosaltres, ja no hem pogut pagar perquè el generador s'ha apagat, també se li ha acabat la benzina o alguna cosa. I ja està, no hem pogut pagar, ho hem retornat tot, bueno, ho han fet ells, I res, i ara a veure què fem, si torna l'electricitat o no, o marxar, no ho sé, ja ho veurem.
I els restaurants, també a les fosques, patint per les seves càmeres. És el cas d'en Quim Masó, soci del restaurant al mig d'Olot.
Bueno, en principi, dintre del que ha durat, tampoc ens ha afectat molt. Al final era quan començàvem a fer els dinars, més que res patíem per si s'allargava. El fet, aquest horet i mitja no ens ha afectat tant. Sí que hem tingut gent, però els hem pogut suplir doncs, en comptes de cafès, han fet cervesa, i hem tirat una mica així fins que ha tornat el llum. Si arriba a durar molt més sí que ens hauria afectat bastant.
A Olot hi havia preocupació per la circulació perquè els semàfors no funcionaven.
I hem anat identificant tots aquells, sobretot els serveis més elementals, si disposaven de generador, si podien seguir fent la seva activitat, doncs com per exemple l'hospital, que així d'aquesta manera ha estat, no? L'hospital està preparat per aguantar fins a dos dies, ja té generadors, diguem, dos dies de gasoil per poder aguantar, i per tant, doncs, de la mateixa manera estava aquí amb els serveis de la policia. També és veritat que, evidentment, doncs, sense llum els semàfors han deixat de funcionar, i no obstant, i aquí també agrair a tothom, doncs, perquè realment no hi ha hagut cap accident de trànsit ni cap incidència remarcable.
Les nostres comarques doncs, tornen mica en mica a la normalitat després de la gran apagada d'ahir. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada abordem altres continguts. Fins ara.
Entre dos volcans, en un marc natural privilegiat, el restaurant Santa Margarida de Santa Pau t'ofereix cuina tradicional amb productes locals de qualitat. Gaudeix de menús diaris, esmorzars i dinars en un ambient acollidor i una terrassa amb vistes espectaculars. El lloc ideal per a celebracions familiars i entre amics. Restaurant Santa Margarida. Reserves al 972 6804 77.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució en empresa i en teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Has de venir a Girona. Sí, home, estem... Sí, temps de flors també, sí, sí. No, però jo vull dir que estem de cotxes. Explocació Girona. Sí, home, clar, que hi ha motos, furgonetes, cotxes... Vull dir, hi ha una gentada, tothom comprant, no t'ho pots perdre.
Explocació Girona, els dies 9, 10 i 11 de maig a Fornells de la Selva. Ah, i també hi trobaràs autocaravanes.
Ep, tu. Sí, sí, tu. Busques un lloc de costa, naturalesa, ple de tranquil·litat, on la muntanya es fon amb el mar? No és impossible. Existeix i es diu Càmping Cala Pola.
Un càmping remodelat que s'ha convertit en un centre vacacional d'última generació.
Amb parcel·les, serveis i bungalows d'alt nivell.
Si hi ha algun lloc que representi l'essència de la Costa Brava, és, sens dubte, Cala Pola. Platja, natura, salut.
Més informació a campingcalapola.com. I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Bon dia, bona hora, són 8:45. El despertador de referència a les nostres comarques a través de Ràdio Olot i de Ràdio Ripoll. Aquesta hora per portar-vos tota l'actualitat informativa del dia, en un dia que, per cert, el comencem amb sol, amb cel serè, però en presència de boires. Aquesta serà la tònica d'avui, Dani Ramírez.
Dia de sol, boires, la temperatura es manté o puja lleugerament i a la tarda algun ruixat molt aïllat al Pirineu Oriental. Poca cosa, dimecres pràcticament no plourà i així acabarem el mes d'abril, però dijous, divendres i dissabte tindrem una notable pujar la temperatura, farà més calor i podríem superar els 27-28 graus al prelitoral.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Títols de la jornada avui molt pendents del dia després d'aquesta apagada que té unes conseqüències importantíssimes, en alguns casos podríem dir que fins i tot més importants que no pas ahir. Avui la circulació de trens absolutament interrompuda a tot el país. Avui no hi haurà rodalies absolutament enlloc de Catalunya per la inestabilitat de la xarxa elèctrica. Ho ha dit fa una estona l'Antonio Carmona, que és el director de Rodalies.
S'ha treballat tota la nit, tots els equips d'ADIF, Renfe, maquinistes, centres de gestió, centres de control, tallers, personal d'infraestructura, personal d'electrificació, per intentar recuperar un servei mínim, però al iniciar-se el servei s'ha comprovat que hi havia inestabilitat a la xarxa elèctrica. Això no permetia donar un servei amb seguretat, de que no es poguessin quedar trens aturats en trajecte, i per això s'ha decidit suspendre el servei de Rodalies de Catalunya. El que recomanen als viatgers és utilitzar altres mitjans de transport que puguin estar operatius.
I si la vostra pregunta aquesta hora és fins quan no hi haurà trens, doncs heu de saber que ara per ara no hi ha ni una hora ni una data exacta que permeti assegurar el restabliment del servei.
Ara mateix no podem donar previsió, els tècnics estan analitzant la situació, i en el moment que tinguem certesa de que la xarxa elèctrica funciona de forma correcta, podrem tornar a recuperar el servei, però la situació ara mateix és de suspensió total del servei de Rodalies de Catalunya.
De fet, avui és el dia després d'aquesta apagada i la veritat és que en molts punts encara continuen les incidències. En el cas concret de la comarca del Ripollès i de la Garrotxa, s'ha recuperat el fluid elèctric a tots els municipis. Els últims en aconseguir-ho han estat a Besalú i també a les Planes d'Hostoles. Això sí, durant el dia d'ahir va ser absolutament caòtic. Avui, per cert, encara no funciona la xarxa de telefonia amb la normalitat que tocaria, i això dificulta i molt a aquesta hora les comunicacions. Ahir, per exemple, un dels temes que més va preocupar en el cas concret de la ciutat d'Olot va ser el funcionament de l'hospital i també dels semàfors. L'alcalde Agustí Arbós ens deia això.
I hem anat identificant tots aquells, sobretot els serveis més elementals, si disposaven de generador, si podien seguir fent la seva activitat, doncs com per exemple l'hospital, que així d'aquesta manera està, no? L'hospital està preparat per aguantar fins a dos dies, ja té generadors, diguem, dos dies de gasoil per poder aguantar, i per tant, doncs, de la mateixa manera estava aquí amb els serveis de la policia. També és veritat que, evidentment, doncs, sense llum, els semàfors han deixat de funcionar, i no obstant, i aquí també agrair a tothom, doncs, perquè realment no hi ha hagut cap accident de trànsit ni cap incidència remarcable.
Molta gent ahir va quedar fumuda quan anava, per exemple, a la benzinera i intentava posar benzina. Això passava aquí, a la comarca de la Garrotxa i també a la comarca del Ripollès, on moltes persones de cop i volta es van trobar, com aquest veí del Ripollès, que no podia pagar.
I primer preguntes, està obert? M'han dit, sí, ha marxat la llum. Doncs hem entrat, hem agafat tot, i al moment d'anar a pagar, primer funcionava tot amb el generador, però quan ha sigut el moment de pagar nosaltres ja no hem pogut pagar perquè el generador s'ha apagat, també se li ha acabat la benzina o alguna cosa. I ja està, no hem pogut pagar, ho hem retornat tot, bueno, ho han fet ells, i res, i ara a veure què fem, si torna l'electricitat o no, o marxar, no ho sé. Ja
un dels llocs on estaven més preocupats eren els restaurants, que clar, de cop i volta a l'hora de dinar van veure que no podien servir-lo. És el cas, per exemple, del restaurant del mig d'Olot. En Quim Masó diu que, tot i que no els va afectar massa, varen fer el que van poder.
Bueno, en principi, dintre del que ha durat, tampoc ens ha afectat molt. Al final era quan començàvem a fer els dinars, més que res patíem per si s'allargava. El fet, aquest horet i mitja no ens ha afectat tant. Sí que hem tingut gent, però els hem pogut subduir, doncs, en comptes de cafès, han fet cervesa i hem tirat una mica així fins que ha tornat el llum. Si arriba a durar molt més, sí que ens hauria afectat bastant.
Però alguns alcaldes estan emprenyats, molt emprenyats. És el cas de l'alcalde de les Planes d'Hostoles. Marc Puig diu que el sistema de coordinació de la Garrotxa no va funcionar i diu que se senten abandonats. Ho ha dit fa poca estona en aquest mateix programa.
Ens sentim abandonats, ens sentim sols, ens sentim que aquesta taula d'emergències de nivell de comarca no ha funcionat. No pot ser que des de dos quarts d'una del migdia nosaltres intentem posar-nos en contacte a través de l'emissora Rescat amb el canal de comarca que tenim als ajuntaments, no respongui ningú. No pot ser que des de serveis socials no puguem contactar i conèixer les persones que més necessitats tenen per poder-hi anar. Aquí cal fer una reflexió profunda i veure si aquesta taula realment funciona o no funciona, no? Jo tinc la sensació que ens volen en aquesta taula d'emergències només per pagar a final d'any.
Més clar, impossible. Marc Puig, aquí a l'antena dels 5 minuts més, ara fa uns instants, el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, entona el mea culpa, diu que és veritat que hi ha alguns aspectes que no han funcionat i que s'ha de millorar. En la mateixa línia s'ha pronunciat el president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Rossell, tot i reconèixer que a la seva comarca no hi han hagut problemes destacables, sí que diu que en determinats moments caldria asseure's al voltant d'una taula i planificar una possible situació d'emergència i marcar les línies que aquesta taula hauria de seguir i tenir un pla preparat, un protocol establert per tal d'actuar en casos d'emergència imprevistos com aquest. Sens dubte serà una de les qüestions a debatre de cara a les properes setmanes. Mentrestant, què diuen des de la Generalitat? Doncs Salvador Illa ahir al vespre deia això.
No hi ha hagut cap incident de seguretat destacat ni greu a Catalunya. És més, hi ha hagut un comportament en caràcter general, cívic, de la ciutadania, que vull reconèixer i agrair ara. És una situació d'aquest tipus, les administracions públiques i en particular el govern de Catalunya, que fem és activar tots els recursos disponibles i, per tant, hi haurà 7.120 agents dels Mossos d'Esquadra vetllant perquè les coses funcionin correctament i fent tasques de tot tipus per assegurar que els recursos i els serveis públics estan a disposició fins que no es torni a una normalitat i a una recuperació al 100% del subministre elèctric.
El comitè de crisi tornarà a reunir avui i també ho farà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per veure com s'acaba de recuperar el funcionament normal de la xarxa elèctrica. I al vespre també compareixia amb aquestes paraules.
Y en todo caso, estamos adoptando ya las medidas preventivas necesarias para asistir a aquellos municipios a los que la electricidad pueda tardar un poco más en volver Por ejemplo, la UME está preparando generadores eléctricos, material de apoyo logístico, y mañana en el Consejo de Ministros aprobaremos un acuerdo preventivo para liberar 3 días de reservas estratégicas de productos petrolíferos. Si bien, insisto, actualmente no hay señal alguna de desabastecimiento.
Avui és un bon dia per quedar-se a casa, sobretot si teníeu previst anar cap a Barcelona o cap a ciutats grans, perquè avui la circulació pot ser especialment complicada. Això sí, les escoles funcionen amb normalitat a totes les nostres comarques. Centrem la nostra atenció en altres temes que us explicarem a partir d'ara. El Departament de Territori de la Generalitat licita la redacció del projecte per reduir les congestions que es produeixen a la C-17 al seu pas per Ripoll, en especial en cap de setmana. L'obra està valorada en 7 milions d'euros. De seguida ens ho explica la Laura Segú. El dia en què també anirem a Sant Joan de les Abadesses, on l'equip de govern ha decidit eliminar la policia municipal i substituir-la per guàrdies. Ho defensa perquè ara la normativa no permet mantenir el cos de policia si no és amb una plantilla que Sant Joan, ara per ara, diu l'alcalde, no pot assumir. L'Ajuntament de les Preses vol fer una plataforma única al carrer de Sant Sebastià per millorar la seguretat. També preveu fer canvis a les zones d'aparcament. El projecte de millora serà inclòs al Pla Únic d'Obres i Serveis, on també hi figuren 2 projectes més. I en matèria esportiva parlarem del Club Vòlei Olot, que s'ha proclamat subcampió de la fase de classificació de la primera divisió catalana que s'ha celebrat a la capital de la Garrotxa. Després d'aconseguir guanyar el Llars Mundet aquest diumenge, els olotins optaran a les fases d'ascens per pujar de categoria. Són les 7 i... les 8, perdó, les 8 i 40 minuts.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
El dia té altres continguts que repassem ara. La Generalitat licita la redacció del projecte per reduir les congestions que es produeixen a la C-17 al seu pas per Ripoll, concretament els caps de setmana, que és quan s'hi fan taps importantíssims. L'obra està valorada, Laura Segú, en més de 7 milions d'euros. En què consistiran?
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha licitat la redacció d'un projecte per la millora de la fluïdesa del trànsit i de l'ordenació d'accés a la C-17 al seu pas per Ripoll. Des del Consell Comarcal es feliciten d'haver pogut desencallar un projecte necessari per la fluïdesa del trànsit i millores d'accés a les lloses, així com als comerços i establiments situats en aquesta via. L'actuació consistirà principalment en l'eixamplament de la carretera, en un tram d'1,5 quilòmetres. Hi haurà 3 carrils, 2 en sentit Vic i 1 en sentit Ripoll, i es construirà una rotonda a l'encreuament amb la C-26. L'Enric Pérez és conseller comarcal d'Infraestructures.
Doncs la conselleria, atenent a les nostres peticions, ha encarregat aquest projecte per poder augmentar la capacitat del trànsit que pugui absorbir aquesta confluència des de la rotonda de l'Institut Abat Oliva fins a la zona de Can Villaura i a l'entrada de l'autovia de la C-17. Ens n'hem de felicitar perquè vegem que hi ha una sensibilitat important des del govern amb la comarca per resoldre aquests problemes, ja no només de mobilitat sinó molts altres, però bé, en el cas que ens ocupa, doncs poder donar una solució definitiva i que aquests dispositius de trànsit en un termini de 2-3 anys doncs ja pugui no s'hagin de col·locar i que finalment doncs la mobilitat al Ripollès al cap de setmana doncs pugui millorar substancialment.
La redacció del projecte es licita per un import de prop de 150.000 euros amb un termini de redacció de 12 mesos. Per la seva banda, les actuacions que es preveuen estan valorades en 7 milions d'euros. Es creu que les obres podrien iniciar-se d'aquí un parell d'anys i no s'escarta que hi hagi alguna expropiació.
Bé, a nivell d'afectacions, doncs sí que pot haver-hi alguna tipologia d'expropiació. Entenem doncs, que sempre la voluntat és que això doncs, siguin les mínimes possibles, però sí que hi ha una casa que està ubicada a una de les rotondes que és possible que s'hagi de fer una expropiació i un enderroc per poder ampliar aquesta capacitat de la via.
La intervenció ha de permetre reduir les congestions de trànsit que es produeixen a la C-17 a Ripoll, en especial durant els caps de setmana, que fa necessari el desplegament de dispositius de trànsit provisionals. A més de l'eixamplament de la calçada i la construcció de la nova rotonda, es planteja l'adaptació a diverses rotondes existents a la nova configuració, l'ordenació d'accessos, les millores d'integració urbana i del ferm en tot el tram d'actuació, entre d'altres.
Adeu a la Policia Municipal de Sant Joan de les Abadesses. L'equip de govern del municipi ha decidit eliminar el cos, un cos que feia molts anys que hi era, i substituir-lo per guàrdies municipals. Ho defensen perquè ara diuen la normativa no permet mantenir el cos de policia si no és amb una plantilla que diuen que Sant Joan ara mateix no pot assumir. Creuen, però, que els guàrdies municipals compliran les funcions perfectament. La decisió compta amb l'oposició d'Esquerra Republicana. Ens ho explica en Joan Manel Robles.
Coincidint amb la jubilació de l'últim agent de la policia local de Sant Joan de les Abadesses i després que fins a dues convocatòries de nous agents hagin quedat finalment desertes, l'equip de govern ha decidit prescindir del cos de policia i substituir-lo per un cos de guàrdies municipals. L'alcalde Ramon Roquer ho explica perquè un destí com Sant Joan de les Abadesses no està entre les prioritats dels aspirants a policies locals i perquè la nova llei dificulta en gran mesura complir amb el nombre de plantilla mínima en relació a la població del municipi.
De fet, la llei fixa que si vols tenir un cos de policia municipal has de tenir com a mínim 6 agents més un caporal. Ells necessiten patrullar en parelles, ells necessiten també fer horari nocturn i això per nosaltres suposaria pràcticament el 25% dels recursos humans també a nivell econòmic en quant al capítol 1 del pressupost. Nosaltres necessitem un cos, evidentment, al carrer, un cos de proximitat, un cos que pugui atendre les necessitats que el poble necessita. Ho hem de poder fer el màxim d'hores possible, per tant, des de ben aviat del matí fins ben tard a la tarda.
El grup d'Esquerra a l'Ajuntament de Sant Joan, a l'oposició, està en contra de la mesura. Creu que el manteniment del cos de policia sí que era viable i que els guàrdies municipals no tindran les mateixes competències.
El que pretén l'equip de govern és crear un cos de vigilants que no té competències en matèries de delictes, de robatoris, de gestionar ocupacions o de, per exemple, de trànsit, i per tant que creiem que amb aquesta decisió que fa l'equip de govern és no apostar per la seguretat de Sant Joan de les Abadesses, i en un moment on, per exemple, els delictes han incrementat de 52 a 63 delictes, per exemple, doncs, a l'últim any, doncs creiem que era important doncs mantenir un cos com ja tenim acostumat a Sant Joan de les Abadesses.
En un altre ordre de qüestions, finalment l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha decidit fer el pas d'adquirir les participacions socials de Sumar i integrar la Fundació Emma a aquesta empresa pública, amb gran experiència i trajectòria en la gestió de residències. La Fundació passarà a dir-se a partir d'ara Residència Emma. Amb això, el funcionament del dia a dia no canviarà, però sí que prepararà l'equipament santjoaní amb més dotació per encarar l'evolució a una residència amb més serveis i més encarada a les persones usuàries, seguint la tendència de models actuals.
Gràcies, Joan Manel. Són 9:15. Trànsit espera l'aprovació de la rebaixa de la taxa d'alcoholèmia a 0,10. El Congrés de Diputats està debatent una nova normativa que aproximaria la taxa a 0. El director general de Trànsit, Pere Navarro, diu que cal copiar el model suec i noruec.
La DGT i el Servei Català de Trànsit segueixen avançant per reduir fins a 0 la taxa d'alcoholèmia. Ara estan pendents que el Congrés dels Diputats validi la proposta de rebaixar a 0,10 la taxa d'alcoholèmia, actualment situada a 0,25. La mesura hauria d'entrar en vigor aquest mateix any. En parla Pere Navarro, director general de Trànsit.
Tots iguals. Abans hi havia una diferència entre si eres conductor novell o eres professional. No, escolti, miri, s'ha acabat. Lo de l'alcohol i la conducció s'ha acabat. Un, dos, coherència amb les campanyes de comunicació. Campanya de comunicació que fem és hi havia una que deia solo cero tiene cero consecuencia, o l'única taxa segura és 0,0.
Des del Servei Català de Trànsit asseguren que en 4 de 10 accidents l'alcohol a les drogues hi són presents. Per aquest motiu donen suport a la mesura. En parla el seu director, Ramon Gamiel.
Ens apareixia la velocitat i el consum de drogues i alcohol. El consum de drogues i alcohol. Per això l'altre dia parlant amb el Pere em diu, bueno, com ho veus, vam parlar del tema del zero, del tràmit legal, jo, fantàstic, des del minut 1 hem dit al costat de reduir la taxa d'alcohol, de fet el Servei Català de Trànsit és històric i és conegut, des de sempre, apostem pel 0,0.
Des de la DGT asseguren que l'Organització Mundial de la Salut, la Comissió Europea i els municipis aposten per aquesta mesura. Pere Navarro creu que la societat està preparada i diu que cal replicar fórmules que altres països europeus ja implementen.
A les preses, l'Ajuntament vol fer una plataforma única al carrer de Sant Sebastià per millorar la seguretat. També preveu fer canvis a les zones d'aparcament. El projecte de millora està inclòs en el Pla Únic d'Obres i Serveis, on també hi figuren dos projectes més, la millora del carrer Portal i la millora dels vestidors del club de futbol Les Preses.
L'Ajuntament de Les Preses destinarà una part dels diners que li pertoquen del Pla Únic d'Obres i Serveis 2025-2029 a fer millores de seguretat al carrer Sant Sebastià. El consistori ha estat fent un procés participatiu per valorar solucions a aquesta problemàtica. Blanca i ara asseguren tenir un dibuix final que els permet fer actuacions, concretament a la intersecció entre el carrer Sant Sebastià i l'avinguda Constitució. En parla Albert Danés, alcalde de les Preses.
En principi serà una plataforma única, que marcarem, doncs, habilitarem uns aparcaments en altres zones i allà serà una zona, doncs, que volem que quedi molt neta, realment perquè creiem que per seguretat és molt necessari, i es farà aquella zona en plataforma única. No hi haurà aparcaments, sí que hi haurà només un aparcament de càrrega descàrrega, serà una zona que quedarà molt neta, i alhora també tenim clar que hem d'ubicar i facilitar una zona d'aparcaments per no perjudicar els comerços que hi ha en aquella zona.
Albert Danés diu que l'objectiu és que comerciants, veïns, però també els usuaris de l'escola Bressol puguin circular per un carrer més ordenat i tranquil. L'alcalde de les Preses valora positivament el procés participatiu realitzat.
Crec que va avançar molt bé, vull dir, vam fer el procés, hi va haver molta participació del veïnatge i això ens fa satisfar molt i ens fa molt contents.
L'Ajuntament també destinarà diners del PUOS que la millora del carrer Portal a consensuar amb els veïns, però especialment en termes d'accessibilitat, però també a millorar i ampliar els vestidors del Club Futbol Les Preses. Per aquest últim projecte el consistori preveu 5 fases d'obres i aquest pla d'obres cobrirà la primera de les fases.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Seguim endavant, falten 10 minuts per les 9. Joan 23 defensa una educació inclusiva com a futur. El director de l'entitat proposa un model que afronti la segregació de l'escola ordinària i l'especial. Aquest nou model pretén formalitzar o pretén normalitzar totes les realitats dels nens amb capacitats especials, ja que amb un sistema segregat a la llarga això no és possible i acaba sent contraproduent. Ens ho explica Néstor Carvajal.
L'educació adreçada a persones amb capacitats especials ha anat evolucionant. Avui dia, el Col·legi d'Educació Especial Joan 23, que pertany a Integra, s'encarrega a la nostra comarca. Però fa 50 anys, aquests infants es quedaven a casa sense rebre una educació i més endavant tenia un enfocament molt més sanitari. El director de Joan 23, Jordi Sunyol, explica que el sistema actual encara no seria l'ideal i alerta de les seves problemàtiques.
Clar, tu imagina't, la nostra escola hi poden haver-hi alumnes entre 3 i els 21 anys. Hi ha alumnes nostres que estan tota la jornada educativa dins del nostre centre. Nosaltres pensem que a vegades aquests nens són com una mica invisibles, no? Sí, perquè després com van al parc del seu poble, per exemple, un poble petit, no?, que on la vida molt sovint es fa dins l'escola, com coneixen aquesta persona, no? Com coneixen aquest nen els altres nens del poble si no hi conviuen, no?
Sunyol pensa que el model pot canviar i no té per què continuar sent així. Cal trencar amb la segregació de les escoles i defensa que els alumnes de l'escola especial estiguin més temps dintre dels centres ordinaris.
Estem posant el focus en el nostre alumne, no?, de com a el diferent. I jo et diria, no, és que tots els alumnes són diferents i això que et sembla una obvietat, no ho és. No ho és perquè jo m'hi he trobat i ens hi trobem, no? Jo pot ser que et trobis docents, no?, que et diguin, jo tinc 20 alumnes més el trastorn de l'espectre autista, més aquell nen que... Clar, al final jo ho puc entendre, però és una realitat que hauríem de trencar, no? És a dir, al final... Tots són alumnes.
El director afegeix que cadascú té potencials en diferents facetes i extreure'ls és beneficiós per a tots els implicats, ja que és un procés d'aprenentatge bilateral.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Anem als esports. El Club Vòlei Olot s'ha proclamat subcampió de la fase de classificació de la primera divisió catalana celebrada a la capital de la Garrotxa. Després d'aconseguir guanyar el Llars Mundet aquest diumenge, els olotins optaran a les fases d'ascens per pujar de categoria, Roger Isern.
Aquest diumenge el pavelló Pla de Llacs d'Olot ha acollit les fases de classificació de la primera divisió catalana. Aquí hi participaven els 4 millors equips de la categoria, dels quals 2 aconseguirien anar a les fases estatals per intentar pujar de categoria. Amb el pavelló ple de gom a gom, el primer partit entre Club Natació Sabadell i Club Boi Alencamps s'ha finalitzat amb victòria dels del Vallès Occidental per 3-1. A les 12 era el torn de l'Olot, que ha aconseguit guanyar el primer partit per un ampli 3-0 contra el Club Volei Llars Mundet. L'entrenadora del Club Volei Olot, Irene Montconill, valora així la temporada.
Jo personalment estic molt contenta perquè he vingut nova aquest any, llavors no ens coneixíem ni l'equip ni jo, i bueno, costa un temps sempre l'adaptació i anar-nos coneixent, perquè no tots els jugadors són igual ni tots els clubs són igual, i estic molt contenta perquè el nostre objectiu que ens hem fixat era arribar a fases i ho hem complert.
Després d'aconseguir la classificació a les fases estatals per intentar pujar a categoria, l'Olot jugava la final a les 5 de la tarda contra el Sabadell. El partit va acabar amb un 0-3 per als sabadellencs, que es van proclamar així campions a la fase de classificació nacional de la primera divisió catalana. Tot i aquesta derrota, l'Olot va aconseguir el subcampionat i ara falta saber els enquadraments de les fases d'ascens.
I els dos equips que hem anat a la final són els dos equips que optem a anar a jugar a les fases nacionals per pujar a primera. Llavors estem molt contents perquè hem guanyat el partit del matí i per tant a priori estaríem classificats. Falta acabar de quadrar quins equips són els que hi han d'altres territoris per mirar a veure rivals i com quedaria la classificació final.
Després d'aconseguir l'objectiu que s'havien marcat des de principi de temporada, la Lliga regular segueix i aquest dissabte jugaran la 12a jornada de la segona fase contra el Club Voli Farners a partir de les 6 de la tarda. L'altra cara de la moneda és la nova derrota del femení, que contra el Vikings Prat per 3-0 i que ja ha descendit de categoria. I ara també hem de parlar de sortir a caminar, perquè 20 parelles han participat a la 72a edició de la Marxa de Regularitat per Muntanya celebrada a Ripoll, organitzada pel Club Excursionista de la Vila. La prova d'enguany ha estat puntuable per la 26a Copa Catalunya de Marxes Tècniques i de Regularitat que organitza la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Paula Sayagó.
Any rere any, el Club Excursionista Ripoll organitza la Marxa de Regularitat per Muntanya, una de les cites clàssiques del calendari excursionista. La d'enguany ha arribat a la 72a edició i ho ha fet demostrant la seva bona salut. L'activitat més que consolidada és una oportunitat perquè persones de totes les edats puguin posar a prova la seva capacitat física. La prova va començar a 8:45 de diumenge, però la seva preparació requereix de molta dedicació prèvia.
Llavors, uns mesos abans, comencem a triar circuits que creiem que poden ser factibles per fer, mirant de no passar-nos dels més o menys 12-14 quilòmetres que solen durar, i res, és anar-la fent com 15 vegades abans de fer la marxa i anar comprovant que tots els controls i tot pugui estar correcte.
El recorregut, una mica exigent en alguns trams, ha permès a tots els participants gaudir del bell paisatge que envolta la Vila Comtal.
El primer tros pot ser que la gent l'hagi trobat exigent perquè és pujar Sant Antoni pel dret, però llavors és molt maco. Molt. Sempre intentem doncs, que sigui un paisatge bueno, que pugui ser agradable per la gent, que passen per fagedes i així, i bueno, és guapo.
Com a novetat, la 72a marxa ha sigut una de les proves puntuables per la 26a Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Concretament, la de Ripoll ha ocupat la tercera posició del calendari després de Vilanova i la Geltrú i Avinyó.
Doncs parlant d'una cosa tan fantàstica com les marxes de regularitat per muntanya que tots havíem fet quan érem més jovenets, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la confiança avui, un programa molt de servei. I tornem demà a la mateixa hora. Gràcies per seguir-nos. Bon dia a tothom.